Bona tarda, benvinguts a aquest temps d'anàlisi, de reflexió sobre com està esdevenint el dia, sobre el més important del que portem d'aquest dimecres 11 de gener, el que hem parlat a la primera hora d'aquest Andorra Actualitat. Ara és temps més de reflexió, més d'anàlisi. Avui, sols, la Montse ha marxat, només tenim un convidat en directe aquí a aquesta tertúlia, que és el Josep Maria Mangot. Josep Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Farem més que tertúlia, entrevista.
Sí, bueno, farem el que podrem.
Ens ha fallat l'altre tertulià que no es trobava condicions.
És que són temps de baixes, eh?
Sí.
Són temps de baixes.
Sí.
I la gent
aquí
està...
tenim algun company que també... Sí, és aquell... potser refredat en un inici que no es cura bé, que després es va complicant i que, clar, agafes fred, calor...
Els canvis de temperatura,
sí, sí, sí.
La gent està molt calenta a casa, surt a fora, vull dir, són temps complicats. A part, hi ha una passa de grip que encara no s'ha, em sembla que ha determinat com a epidèmia, però que li queda un telediari.
Sí, 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 deien que els casos arribaven abans aquest any i que també sembla que n'hi hauria més que en d'altres anys. Bueno. Però bé, per sort... tots els casos allò que tinguéssim doncs fossin de grip normal, no, perquè greus són un
estic d'acord amb tu.
Molt poc, gràcies.
Estic d'acord amb tu.
Bé, com prova l'any, Josep Maria?
Jo normalment en primeres dates tampoc és que hi trobi grans diferències, però, bueno, no em queixo. O sigui, una part de la feina és de continuïtat, diguéssim, feines engegades l'any passat, n'entren de noves, llavors doncs, és molt difícil fer-se un planteig de com serà l'any, és dificilíssim. En teoria, conforme anem passant anys, amb allò aquella dita catalana, qui dies passa anys empeny, en teoria hauríem d'anar millor, perquè, esclar, en broma, portem quasi bé 10 anys amb aquesta situació.
Sí, però hi ha indicadors,
però no pinta, no?
Sí,
no pinta.
Hi ha indicadors que semblaria que la situació està reconduint-se, no?
Sí, sí.
Que revifa l'economia. Per exemple, aquests dies hem parlat força de matriculacions de vehicles. Mm. És un indicador clar que la cosa està...
També és cert que s'ha obert el crèdit pels vehicles.
Aquí està. Suposo que els bancs també han ajudat que això pogués revifar el sector. Com 150-160 vehicles elèctrics, gràcies també el pla Engega, i després la resta de vehicles matriculats, ens anem gairebé prop d'un 10% d'increment i és un indicador bo. Les importacions també han millorat l'any passat.
Això no estava al cas.
Al voltant del 6% durant l'any passat. Això vol dir que es consumeix més.
Exactament,
és veritat que també hem tingut més turistes, llavors això ha provocat que també hi hagués més consum. Indicadors, la taxa d'atur està per sobre, bé, de persones que estan al servei d'ocupació, està per sobre de 300, però molt poc, el millor des d'abans de la crisi. Bueno, sembla que la immobiliària, el sector de la construcció també, bueno, va fent.
Jo crec...
Hem de pensar que sí, que això està millorant, Josep Maria.
Jo crec que hi ha un factor important, és a dir, jo tinc un despatx d'interiorisme i tinc una clientela que abans tenia un estrato que era gent que normalment anava al banc a demanar crèdit per fer coses, no? Aquest estratus jo no el tinc. O sigui, estic treballant amb gent que realment té posicions molt consolidades i pot invertir i que ja és prou que en tinguin ganes i que s'atreveixin i que s'hi posin, perquè també n'hi ha molts que tenen les possibilitats i estan assentats damunt dels saldos i no els belluguen, no? És com si en el fons hi hagués com un punt de desconfiança, especialment perquè la gent que té més possibilitats envers el país. I això és una mica decebedor, no? Jo crec que el país té futur i té camí i té possibilitats i tampoc ens podem estar esperant constantment a veure què passarà. Vull dir, una mica algú altre té que intentar tirar del carro, ja que volem fer un país que realment té que ser teòricament doncs molt, com t'ho diria jo, entre cometes, liberal, doncs que se noti. Ja. És a dir, o sigui, si no ha de ser iniciativa pública la que ha de revifallar tota una sèrie de coses, doncs que la privada... Però el faltar aquesta fase del crèdit que es dona molt amb comptagotes i molt... Doncs això es nota, perquè jo tenia clients que potser, doncs mira, que faig una pòlissa i demano un petit crèdit i amb una mica d'indemnització doncs monto un bar o monto una cafeteria o monto una botiga... Jo això ara no ho veig, o sigui, no ho veig, i fa dies que no ho veig, o sigui, no és d'ara,
Igual no tots els sectors tampoc estan vivint aquesta revifada. Sí que és veritat, per exemple, jo crec que el sector turístic, que és un dels motors del país, està revifant, però igual sí, el petit comerç, el petit negoci, potser no està repuntant. No?
El petit negoci té un avantatge i una desavantatge. O sigui, té un avantatge que una cosa petita, molt probablement, és, a vegades és més fàcil de mantenir o de salvar, perquè tens molt més a prop, clar que no tens molts recursos. És a dir, si tu tens un empleat i l'única manera de salvar la teva pell és despedir l'empleat, no anem bé.
No, hauràs de tancar, no?
Exactament. Però em vinc a referir que el negoci petit té la particularitat que pot esmerar-se amb la presentació, amb el tracte amb el client, es pot esmerar amb moltes coses, però que també és cert que li ha fet molt mal aquestes grans acumulacions, és a dir, aquestes macrobotigues, que la majoria són franquícies vingudes de baix, han fet mal. Han fet mal perquè jo recordo, no tants anys enrere, però quan jo vaig començar... quan jo vaig començar a treballar, jo feia moltes botigues de roba i de moda de gent del país que muntaven una botiga de roba i s'esmeraven en tindre una sèrie de marques X, més o menys personalitzades i tal, i funcionaven. Ara això és com que una mica desaparegut. O sigui, hi han cadenes que acumulen 5 o 6 o 7 botigues que pràcticament totes tenen el mateix, i després hi ha les franquícies tipus. Bueno, és un altre model de negoci. Si pares atenció al Passeig de Gràcia, és exactament el mateix. Vull dir que potser és la tendència, la de agrupar això. Clar, això margina gent que té a vegades pocs possibles. I hi havia gent que tenia botigues molt personalitzades amb bones marques i han tingut que anar tancant. I això és una mica lamentable perquè li treu varietat. I crec que un dels problemes d'Andorra és que no podem caure en el monocultiu, que és el que ens està passant, no? Perquè el capital com funciona és així, no? Però això jo crec que li resta atractiu. Clar, quan tu vens aquí a Andorra resulta que trobes les mateixes botigues que trobes al Passeig de Gràcia, d'entrada és com que no és molt, és com que no és molt interessant. Després, quan mires els preus, amb certes marques sí que hi ha un diferencial, evidentment hi ha un diferencial d'IVA, però, i molt probablement aquestes marques tenen col·leccions aquí que potser no tenen a baix, o amb el punt on, més de proximitat, perquè això ja ho fan amb una certa visió de la jugada, és a dir, intenten canviar col·leccions de ubicacions diferents perquè la gent tingui diferents, diguéssim, objectius, no? Però jo trobo faltar una mica aquesta varietat, aquesta allò de trobar aquella botigueta que tenien aquella marca que les americanes et queien bé, i tot això ho trobo faltar una mica, no? Però bueno.
Jo no sé si es trobarà a faltar o no, igual revifa també a nivell de... ja no parlo de franquícies, sinó de botigues originals que puguin venir a Andorra. Jo no sé si pot ajudar el fet que sigui una via única comercial, un envelliment únic, si pot ser més atractiu. Jo...
Home,
jo
crec que sí. Jo crec que la possibilitat de poder transitar per un carrer peatonal, si t'agafes qualsevol capital del món, totes tenen una sèrie de carrers peatonals que hi tenen resol i contrarresol el tema del subministre i tota una sèrie d'històries. Evidentment, Escaldes és molt més senzill que Andorra la Vella, perquè Escaldes té una trama de carrers que li permet alternatives de circulació i tot això. Andorra està una mica més complicat, que no vol dir que no sigui viable, però al final jo penso que sí que és una bona alternativa com fer un diguéssim, un salt endavant, no? És allò de realment volem ser un bulevard, perquè al final el que estem fent és un bulevard, doncs anem a posar-nos-hi per fer un bulevard. Clar, a mi em preocupa quan veig algunes manifestacions que s'ajunten els cònsols i farem un túnel per aquí i un túnel per allà, i penso, glups, aviam, això representarà que els pocs llocs hauran de pujar de preu.
Algun lloc haurà de sortir, clar.
Exactament, perquè al final l'altre dia llegia un... No sé on ho vaig llegir, una cosa em va fer molta gràcia, que deia, que la Thatcher deia, no us equivoqueu, el diner públic no existeix, és el vostre diner. I em va fer pensar, no, no és que fos un dels meus mites, la Thatcher,
no,
evidentment, però és veritat, és a dir, el diner públic és el diner del ciutadà administrat, per tant, aviam, una mica de cura també amb quines coses proposem,
aviam,
no?
Aviam, aquests projectes, quan es vagin donant a conèixer i...
Jo personalment...
Home, potser és més viable...
Jo personalment estaria a favor de tractar per tots els medis de variar el sistema de circulació. O sigui, tenim encara una concepció de l'espai, de que ens hem de moure per tot arreu amb cotxe amunt i avall i que podem viure a Sant Julià i treballar a la Massana i anar a dinar a casa i tot això. I això és el que possiblement ens hauríem de posar una mica en crisi, no? És com el tema dels cotxes elèctrics. Vull dir, aviam, jo crec que aquest país podria ser perfectament una llança, una punta de llança amb tot el tema de l'ecologia, perquè en realitat és prou petit i té prous atractius per poder-ho ser, però no hi ha una voluntat clara. Vull dir, perquè a més és evident que uns negocis maten els altres.
Però sí que és veritat que s'ha fet força amb el Pla Engega, per exemple, s'ha subvencionat d'una manera clara a l'adquisició de vehicle elèctric.
I se n'han comprat molts.
Sí, vull dir com que... 60 o una cosa així.
Que això és molt bo, perquè en realitat això destrueix el mite. És a dir, o sigui, quan tu veus que hi ha 20, 30, 40, 50, 100 cotxes elèctrics, vol dir que no deuen anar pas tan malament, perquè tothom, quan li parles d'un cotxe elèctric, el primer que parles és d'autonomia.
Ah, clar, sí.
Bueno, vull dir, això és un tema de temps. Vull dir, quan jo vaig comprar el primer ordinador tenia 700K de memòria RAM, i quan li posaves una segona pastilla i arribaves a 1.400, és com si tinguessis una bomba. Avui en dia això ens faria riure, bueno, ens fa riure.
Sí, sí, això.
Qui podia imaginar que amb un aparato que cap als dits, de 3 centímetres de llarg, cabrien, no sé, 40 gigas o jo que sé quantes. Això no ens ho podia imaginar ningú. Per tant, lo del cotxe elèctric és un tema de, si hi ha una demanda, hi ha una política, diguéssim, d'apostar per això, doncs es anirà desenvolupant en condicions. Què passa amb el món que vivim? Que res s'acaba de cop, tot d'alguna manera intenta contemporitzar per donar temps a que els negocis s'habilitin, perquè la gent que tenia una sèrie de coses pugui canviar d'expectativa. O sigui, tot té un procés que no va paral·lel al descobriment, diguéssim, pròpiament tècnic, no? Bueno, hem descobert una pila que podem fer no sé què. Però, si hi ha una demanda molt greu d'aquestes piles, dintre d'un any aquestes piles pesaran la meitat i valdran la meitat. És el mateix que va passar amb els ordinadors.
Aviam, amb les televisions,
amb tot,
per exemple.
Amb tot. Vull dir, amb,
sí, la
per
tecnologia
exemple,
ha evolucionat.
El tema dels dièsels, per exemple, va haver-hi un moment que realment el dièsel era una alternativa al consum de la gasolina, però, esclar, no tenia la mateixa eficàcia. Llavors, finalment, van aconseguir que fos teòricament prou performant, no mirant si contaminava o no, perquè això no interessava, però van aconseguir que els motors fossin eficients. Ara has fet una marxa al darrere. Ara els que són més eficients són els de gasolina. Per què? Perquè convé, en certa manera, per salut, tornar la gasolina i, si pot ser, acabar-la esborrant. Però, clar, tot és un procés. Uh-huh. Penso una cosa, els barcos de vela comercials, o sigui, els barcos que feien el tràfic de comerç, a partir de 1850 generalitza l'ús del vapor, per dir alguna manera. Doncs a 1915 encara es construïen barcos de vela per fer cabotatge i per fer... Què vol dir això? Que hi van haver-hi 75 anys de que convivien les dues tecnologies, m'entens? I això és el que crec que d'alguna manera passa i passarà, perquè és que ara el problema comença a ser greu.
Va, comentem alguna cosa del dia, Josep Maria. Antoni Martí, el cap de govern avançat, que abans que acabi el mes vol presentar un projecte de reforma de les competències comunals consensuat amb els cònsuls. Sembla que s'està avançant força en poc temps. Crec que s'està donant una embranzida a la qüestió i també diu que el PS espera que voti a favor de la congelació de les transferències als comuns. Són dos temes, però lligats.
Jo crec que aquest és, amb la meva modesta opinió, és un dels problemes que té el país. És a dir, els comuns han agafat una força tremenda i alhora han agafat un nivell de despesa difícil de mantenir. Molts comuns inclús estan assumint coses que penso que no els hi tocaria assumir, però ho fan. Jo, per mi, crec que la manera d'endreçar la fiscalitat i no tenir que entrar en una deriva, doncs, de començar
de qui paga
a pagar...
Aquell,
no, exacte, i no començar a pagar uns impostos, sí, doncs, que realment facin plantejar si paga la pena, és ordenar les despeses, sí, i, evidentment, ordenar les competències, és a dir, perquè hi ha coses que, primera, no haurien d'estar duplicades i hi ha moltes coses que es podrien mancomunar. Fos un país que tingués una gran extensió, et diria, home, és complicat, no? Però fos Ucraïna. Ara, Andorra, que de la Massana a Ordino hi ha 2,5 quilòmetres, bé, crec que es podrien compartir moltes coses i, clar...
Digues Andorra, la Vella i Escalda, no, que són metres.
Exactament, encara, que són lligades,
sí,
no?
Sí, sí.
Però, bueno, clar, el parroquialisme, que d'alguna manera és amb el que es va basar el sistema constitucional i tot això, és molt fort. Vull dir, has sentit el discurs de l'Obama aquest dematí?
He escoltat cròniques.
Quan ell deia, dius, clar, diu, nosaltres vam apostar en certa manera per intentar rebaixar el tema de l'assumpte racial, diu, però no hem pogut. És a dir, la raça continua sent una cosa potent. Diu, i fins que no entengueu que heu de tractar i bé en aquesta gent que té el color diferent, parlava dels mexicans, penseu que esteu, aquesta gent el que estem formant són els treballadors americans. I això s'ha de tindre en compte. Doncs això amb el parroquialisme passa el mateix, no? El que és de la Massana és de la Massana, el que és d'Ordino és d'Ordino, i realment tothom està com una mica blindat, no? Jo crec que a aquest país li manca una mica de flexibilitat, no? És una visió molt, 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 molt esbiaixada, eh?
No, però jo crec que la gent, i en temps que no són de bonança, com ho van ser quan tot això es feien 7 poliesportius,
ja,
quan això,
és que això és
els gossos es lligaven amb llangonissa. Perdona, i
això.
Entraven aquí 11 milions de persones.
Hi ha una cosa que jo sempre critico.
Penses, bueno,
hi ha una cosa que jo sempre critico, que és, aviam, hi ha els pressupostos que s'otorguen per determinades partides s'han d'exaurir. Si no s'exhaureixen, l'any que ve no hi tornen a ser. Esclar, això és una arma enverinada, perquè, esclar, si resulta que tu tens que exaurir un pressupost quan la teva obligació seria reduir-lo, és a dir, jo tinc aquests diners per fer això. Ah, mira, fent-ho d'aquesta manera, aquesta hem pogut estalviar un 20%. Ah, bueno, doncs l'any que ve no et donem aquest 20%. Ah, no, doncs exaurim-lo fins al final i no perdem entrada de diners. Home, hi ha coses que estan mal plantejades sota el meu punt de vista.
Més coses de les últimes hores. Sobre la qüestió dels temporers, els Camps de Neu es queixen de que, clar, tenen dificultats els temporers a l'hora de poder adquirir una vivenda, establir-se
en
una vivenda
una
aquests
vivenda,
mesos,
sí.
Que estan aquí al país per l'excessiu preu, per el mes de fiança, per aquestes qüestions, el dipòsit, l'agència immobiliària.
Sí, 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 sí.
Aleshores, que bé, s'hauria de trobar una solució, però...
Home,
és difícil.
Jo...
Suposo pujar el preu d'aquestes persones que treballen
Aviam.
El sou d'aquestes persones que treballen
o se puja el sou, perquè esclar, després hi ha una altra cosa, o sigui, la gent ve aquí a fer més o menys diners, si més no cobrir l'expedient. Clar, si ha de vindre amb un sou baix i a sobre pagar-se una sèrie de despeses, molt probablement anirà a algun altre lloc, encara que no sigui a la neu.
Però aquesta problemàtica, permet-me, Josep Maria,
és generalitzada
passa,
en tot,
qualificats. Per
sí.
exemple, en aquell professional que és de baix o de dalt i que pot
sí,
venir aquí,
sí.
No sé, a dirigir un hotel
sí.
i no ve el millor perquè no,
sí.
no li compensa,
bueno,
o ser xef de no sé on. No.
És que hi ha moltes coses que s'han de posar sobre la taula i ordenar-les, perquè al cap i a la fi, per exemple, en el cas dels temporers, jo no sóc ningú per opinar aquest tema, però jo entenc molt bé que si tu tens una dotació d'equips persones, que hi habilita un lloc perquè aquesta gent pugui dormir, i els tindràs en allà, que és el que fan els hotels, bàsicament.
Sí,
després no mirem en quines condicions.
D'acord.
Després no mirem en quines condicions. Però si tu tens una gent que treballa a pistes, que saps que ha d'estar a pistes a les 8 del matí o a les 7 i mitja del matí, munta un barracón allà i els tens en allà, i els tens cuidats, complets, i no cal que li pugis el sou, cal que evitis un espai. No em diràs que les pistes d'esquí no tenen espais que no saben què fer-ne. Que no saben què fer-ne, perquè no els hi poden treure rentabilitat. No sé si és tan complicat, això.
Mm-hmm. No, perquè igual la inversió l'han de fer ells i potser els hi surt més a compte que
sí, que la gent s'espavili i els hi donen 20 duros i que es mengin el que vulguin. Sí, no,
sí.
Està bé, però clar, vull dir, el problema és que això va en contra de... Després això també ens treu la possibilitat de seleccionar una mica quin tipus de temporers volem. Clar, el que ens va molt bé és que ens vinguin temporers que estiguin acostumats a la neu i que siguin gent de neu, perquè si ve gent que no és de neu és un fracàs.
Uh-huh.
Hi ha molta gent que no aguanta 8 hores a la neu.
Ah, però se suposa que passen
vèrtigues.
Filtres, Josep Maria.
Se suposa.
O que ja són coneguts.
Suposo,
anys
jo no sé, però hi ha un moment que quan vas baixant el sou, per dir-ho d'alguna manera,
sí, sí.
perquè puja el poder, el nivell adquisitiu, no el poder, què passa? Que et quedes sense poder triar.
Sí, sí, sí. Bé, no tenim temps per parlar de més coses. Hem parlat una mica de moltes coses i les hem tocat una mica per sobre. Josep Maria Mangot, moltes gràcies. Avui sol, davant el perill, però ja n'hem sortit prou.
No és la primera vegada. No passa res.
Gràcies, que tinguis un bon any i que estiguis molt amb nosaltres a l'estat.
Vosaltres també.
I tant, espero. Que més informació als flaixos horaris de la tarda, al vespre a les 7 a l'Andorra Actualitat. Que vagi bé. Bona tarda. Thank you.